marxar lluny per ser mare. Viatjar lluny del teu país per poder ser mare, això és el que fan moltes dones arreu del món. De fet, més de la meitat de dones que se sotmeten a un tractament de fecundació a Catalunya són estrangeres. La flexibilitat de la legislació espanyola és clau per atreure aquestes pacients que veuen Barcelona com un destí idoni per intentar ser mares. Algunes venen de països llunyans perquè directament ho tenen prohibit, però la majoria venen de països veïns com França o Itàlia, on, per exemple, a Itàlia no pots ser mare si no ets heterosexual i tens un certificat mèdic d'esterilitat. D'això se'n diu turisme reproductiu, però de veritat que és turisme? S'ho passen bé aquestes dones? Els agrada passar per aquest procés tan íntim fora de casa?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Eyes to the sky, no angels here tonight.
Comencem el programa d'avui amb la música de Laiki Lee, aquesta cantant sueca que ha estrenat The After Party, el seu nou disc. I començem amb aquesta música d'aquesta cantant perquè justament en aquesta cançó parla de vulnerabilitat. Les dones que passen uns dies a Barcelona per un procés de fecundació segur que també se senten vulnerables, fartes d'intents. No és una situació fàcil ni difícil, costa parlar de turisme, però és el terme que s'ha donat. Suposo perquè sempre pensem més amb els diners que amb el que els passa a les dones. Avui en parlarem amb professionals que les acullen, amb persones que s'hi vinculen, que les coneixen, i ja sabeu que doncs, tenim per una hora per endavant per parlar de tot això i per parlar d'altres coses. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Ja les tinc aquí a la taula, a l'estudi, la doctora Cristina Trilla. Benvinguda, com estàs?
Hola, moltes gràcies.
De la clínica Vidona, i la Mònica Casas, que és coordinadora de l'equip d'atenció al pacient de l'Institut Marquès. Què tal?
Hola, bona nit.
Em sembla que us coneixíeu, és a dir...
Sí, correcte.
Que coneixeu allò banda i banda de tot aquest procés. Ho dèiem al principi, parlem de turisme reproductiu, però em sembla que a vosaltres tampoc us agrada gaire aquesta terminologia.
Gens ni mica.
No. A veure, expliqueu-me, per què...
Bueno, és una miqueta el que has comentat abans, no? Buscar ajuda mèdica fora del teu país, fora de casa, no és una cosa que facis per gust, és una cosa que fas per necessitat. Per tant, és una cosa que, tal com jo ho veig, mereix tot el respecte per part dels professionals de la salut i per part de la societat que acull aquestes parelles i dones que venen a buscar ajuda, no? Al final no és fer turisme per capitals europees, és demanar ajuda mèdica, no? És igual que ho pot fer el teu veí.
Demanar ajuda mèdica perquè, com dèiem, una legislació espanyola que és favorable o que facilita les coses, vosaltres m'imagino que podríeu fer 1.000 retrats de totes les històries que us heu trobat. Gent que ha vingut de molt lluny, amb situacions bastant desesperades. Teniu alguna història que us hagi marcat en algun sentit?
Bueno, n'hi ha tant de bones com de dolentes, no? I també hi ha molts perfils de pacients que venen. Hi ha el que dèiem, hi ha pacients que venen per necessitat, perquè ho han provat tot a casa seva i no han pogut. Llavors aquesta és l'última possibilitat que els hi queda. I n'hi ha que ni ho han provat a casa seva, no? Llavors, doncs, les llistes d'espera o el país que no et dona la possibilitat, te n'has d'anar fora. Llavors venen sense saber ben bé, no? de què va tot aquest procés. Però històries ni en mil. Des de les que han provat a casa seva 5 i 6 vegades i no ho han aconseguit i venen aquí i a la primera es queden, fins a dones que ho proven fins i tot aquí i pobres han de fer un dol i canviar.
Clar, venen aquí i ara tot ha millorat moltíssim i es pot fer amb certa celeritat. No s'han de quedar aquí setmanes. Venen i en un dia o pràcticament un parell de dies ho tenen fet.
Correcte, jo crec que ens hem acostumat, no?, a treballar més en la distància en aquest sentit i sense perdre qualitat, que això a mi em sembla un detall molt important, no?, perquè al final, al principi, doncs, havíem de desplaçar ja només per fer la primera visita mèdica, ara la fem sovint per videoconferència, després tenim equips d'assistents als pacients i de gestors de casos que treballen super a prop d'aquestes dones.
Explica'm una mica el procés, podríem dir, des del minut zero fins a l'últim.
Del primer contacte.
Sí, com funciona?
A veure, funciona, la pacient que vol venir aquí truca per tenir una visita mèdica i la visita mèdica o es fa aquí presencial, venen aquí i es fan la primera visita i coneixen la clínica, coneixen l'equip també, el metge, o es fa online. Des de la Covid, la veritat és que això s'ha accelerat molt també, no? La Covid ho va obligar una mica i al final es va veure que podia funcionar també així. I des d'aquí se'ls diu el tractament que els hi aniria bé a elles i ja tornen al seu país i ho fan des d'allà, fan el seguiment de tractament i nosaltres des d'aquí fem el seguiment a distància. Quan el metge que la segueix decideix que ella ja pot venir aquí per acabar el tractament, venen i poden estar un dia i tornar.
Però per acabar el tractament, vosaltres sabeu de què parleu, però estic parlant de que aquí a Barcelona et fecundes un embrió, et donen un òvul, com que...
Correcte, allà poden fer tot el procés sí, per exemple, d'estimulació, doncs, amb seguiment per part del seu metge al seu país d'origen i amb un control, doncs, per exemple, en un laboratori per les analítiques, etc, i fan el procés allà, i nosaltres, doncs, quan diem que està preparada, si fem una fecundació in vitro, per exemple, doncs, per la punció, venen, fem la punció aquí, i en funció de quan estigui planificada la transferència poden quedar-se o bé tornar a casa i després tornar només per la transferència.
I no és perillós per la mare, després de, com dieu vosaltres, la transferència, moure's?
No.
No, eh?
No, això ja està demostrat, que et pots moure i pots viatjar després de fer una transferència. És una de les grans pors que tenen aquestes dones, de fet, no? La majoria ho pregunten, puc agafar un avió, puc agafar el cotxe, un tren? No hi ha problema.
Clar, venen a vegades de situacions d'haver-ho repetit moltes vegades, d'haver-ho fet moltes vegades, hi ha molta por i m'imagino que el tracte aquí és molt important. D'entrada el que se m'acut és la barrera de l'idioma. Una italiana, una francesa, teniu gent també del Marroc, d'Emirats Àrabs, com ho solventeu tot això?
Pues amb gent que parla els idiomes.
Correcte.
I vosaltres em sembla que us heu posat les piles de fa anys, o ja les teníeu posades?
Jo les tenia posades de petita.
Sí,
però perquè sí, jo vaig estudiar en una escola ja que apreníem un altre idioma de petits i després ja jo crec que aprendre'n d'altres és com més fàcil, no? Però el que deies del contacte em sembla molt important, no? La Mònica ha comentat que arriben i fan un primer contacte i es programa una visita amb el metge, però l'experiència d'aquestes dones comença llavors, no? Llavors s'ha de cuidar cada detall. S'ha de cuidar amb els pacients d'aquí, evidentment, però penseu que les dones que venen de fora no veuen la clínica, no veuen un entorn, no et coneixen en persona, no? Per tant, hi ha una part de ser més proper o d'empatia que es pot perdre pel camí, llavors s'ha de cuidar molt tot això.
Aquest seguiment a distància és importantíssim. És això, venen una vegada, però després se'n tornen al seu país i el procés en el seu país es pot fer llarg, no? Llavors, aquest seguiment a distància és importantíssim i amb idiomes encara més.
Llarg i amb dubtes, també.
I tant.
Perquè en deuen tenir molts.
Sí, has d'estar disponible i receptiu a acceptar, doncs, aquests dubtes, aquestes preguntes, a poder-los donar una resposta.
Ens acompanyen també com a periodistes Letícia Fuentes. Bona nit, com estàs?
Bona nit, què tal?
Des de París i Alba Sidera, des d'Itàlia. Bona nit, com estàs?
Bona nit, com esteu?
Dos d'aquests països on doncs aquesta necessitat hi és, perquè les seves legislacions són diferents. M'imagino que vosaltres coneixeu casos i que els veieu a diari, però m'agradaria que m'expliquessin, si vols, començar tu, Letícia, que em sembla que d'entrada no teniu, entre cometes, tan mala fama de ser retrògrads a França, però sí, perquè ja sabem que a Itàlia la presidenta Meloni no ho ha posat fàcil, ara ens ho explicarà l'Alba Sidera, però d'entrada França sembla el país de les llibertats, la república, etc. I Hi ha molts peròs en tot això de les fecundacions. Explica'ns una mica com està la situació.
Sí, bueno, aquí la reproducció assistida, per exemple, fins fa relativament poc, fins al 2021, estava reservada exclusivament per les parelles heterosexuals. Va ser arran de la reforma de la llei de bioètica, que es va ampliar l'accés a dones solteres, parelles de lesbianes i parelles heterosexuals amb problemes de fertilitats. Fins que no es va dur aquesta reforma, unes 2.000 dones solteres o lesbianes viatjaven cada any a països veïns com Espanya, com estàveu parlant abans, per sotmetre's a una inseminació artificial, una pràctica que, com dèiem, no era possible fins 2021 a França.
És bèstia,
tot i així,
eh?
Sí,
que
tot
tu,
i així...
Tu dius així ràpid, Letícia, però 21, estem al 26.
Sí, és a dir... fa res. Sí, sí, tot i així, el que em deies, la llei actual encara manté certes limitacions i restriccions d'edat i criteris mèdics molt estrictes, a més que els homes homosexuals no poden accedir a aquests tractaments, ja que la via implicaria la gestació subrogada, que és il·legal a França.
Clar, a més, hi ha restriccions també d'edat i mèdiques, tinc entès, a França.
Sí, la Seguretat Social francesa només cobreix aquests tractaments fins als 43 anys si és fecundació in vitro i generalment fins als 45 anys si són inseminacions artificials. Però a la pràctica, moltes clíniques són molt més restrictives i avaluen aspectes com la reserva ovàrica, la salut en general o riscos obstètrics associats a l'edat, a més de que els centres també compten amb tenen en compte antecedents mèdics com malalties genètiques. Això redueix molt les possibilitats de les dones per sotmetre's a aquests tractaments.
El que m'ha cridat molt l'atenció és que amb les dones parlàvem de 43 anys i 45, sí. I en els senyors la cosa s'allarga molt, trobo.
Sí, Montse, aquí també hi ha una certa discriminació que alguns consideren que és evident i d'altres no tant. Aquí també hi ha un debat, a França. Els homes tenen un límit d'edat per sotmetre's a aquests processos, per participar-hi, fins als 60 anys. És a dir, que aquí a França els homes poden ser pares fins als 60 anys, en canvi a les dones fins als 43-45.
Déu-n'hi-do. I escolta, quins reptes encara cal resoldre en aquest tipus de tractaments?
Doncs, bueno, tot i que França sembla molt moderna i que sempre va endavant de tot, doncs encara hi ha problemes a resoldre en relació a aquest tipus de tractaments, sobretot la gran saturació del sistema i les llargues llistes d'espera, que poden arribar fins a 2 anys, només per iniciar el procés. Després, una vegada comença el procés, s'allarga molt més. De fet, en el cas de les dones joves d'uns 30 anys, quan van al ginecòleg, sovint se'ls hi pregunta si tenen previst ser mares aviat, i en cas contrari, molts professionals ja t'adverteixen i t'animen a plantejar-te com més aviat millor la congelació d'òvuls a causa d'aquest llarg temps d'espera.
Estem parlant de la Seguretat Social, quan em dius això?
Sí, total. A més, això es suma a una cosa molt curiosa i molt crítica, que és la desigualtat territorial. Aquest fenomen és, de fet, comparable amb el que passa amb l'avortament. Més enllà de les grans ciutats com París, Lió, Marsella, hi ha fortes desigualtats territorials i moltes ciutats mitjanes no disposen de prou centres especialitzats. Això fa que endarrereixin molt els processos i les llistes d'espera siguin molt llargues. En el cas, com deia, de l'avortament, per exemple, que no entra dins de la reproducció existida, però entra dins de la ginecologia de les dones, aquests retards poden arribar a provocar que superi el límit legal dels 3 mesos.
Clar, perquè no tenen una clínica a prop, eh?
Clar, per això hi ha moltes dones, fins i tot les associacions feministes, que critiquen que està molt bé que hi hagi un dret al paper. No sé si us en recordeu que fa 2 anys Emmanuel Macron va blindar l'avortament a la Constitució francesa. Això està molt bé, però si no hi ha mitjans per accedir-hi, de què serveix tenir aquest dret, no? Diuen.
També hi ha detractors, també, perquè hi ha opinions sobre aquests tractaments. És a dir, ja podríem dir, ja bullit, no? Se'n parla.
Sí. França no tothom està a favor d'aquests tractaments. Per una part està el sector de la medicina, que consideren que aquests tractaments podrien transmetre una falsa sensació de maternitat a jornada garantida, és a dir, la sensació a les dones joves que sempre podran ser mares. Després hi ha alguns sectors feministes, que això és molt curiós, que consideren que això suposa una medicalització de la maternitat i una possible comercialització del cos femení amb el tema de donació d'òvuls lavabos i de fer tractaments, hormonació constant. I finalment, com no, i sempre estan els grups més conservadors i catòlics que consideren que obrir la reproducció assistida per dones solteres o lesbianes trenca el model tradicional de família. De fet, hi ha manifestacions sovint d'aquests col·lectius en contra de la reproducció assistida.
Em crida l'atenció el que dèiem, eh? França, que sembla aquest país tan avançat en moltíssimes coses, en aquí està fallant, i franceses, vosaltres a les clíniques en teniu moltes.
Moltíssimes.
Moltíssimes. És que és el país que està al costat i ens tenen molt a prop.
Mm-hmm. I jo crec que també a nivell mèdic, no, hi ha... Espanya, Barcelona, en concret, sí, són conegudes, no?, també per una bona qualitat de l'assistència sanitària. Sí. Llavors jo crec que es giren cap a baix, no?, pues buscant això també.
I també perquè en els seus països és més car, per exemple, a França és més car, pregunto, que aquí a Espanya. Perquè de quan estem parlant? De quins preus estem parlant? Per exemple, més
a
veure, o menys,
eh? És que a França no s'ho poden pagar. França passa per la Seguretat Social, per tant, si no passes per allà, tu ja has de sortir del país.
D'acord.
Llavors, per elles...
No hi ha possibilitat, eh? D'allò de pagar en Sant Pere Canta, no?
És un tema d'accés a França, jo crec, no? I de la legislació, del que poden fer, del que no poden fer, etcètera. Per exemple, l'anàlisi genètic, no?, dels embrions, allà no es fa, aquí sí que es pot fer.
L'anàlisi genètic dels embrions, què vol dir?
Quan tu analitzes, quan tu fas una fecundació in vitro, no?, i tens pues, uns embrions, tu pots fer avui en dia una biòpsia per saber si a nivell de cromosomes, no?, la dotació és normal i, per tant, pues, la transferència d'aquell embrió té més bones probabilitats que no pas la transferència d'un embrió, pues, amb alguna anomalia. No? I
això, com si féssim la miosintesi en un
similar,
embrió?
Sí, sí, per dir-ho d'alguna manera.
Jo ho pregunto tot,
sí,
com
sí,
de
correcte. P3,
eh?
Sí, seria una mica la idea. Allò no es pot fer, llavors, pues, per exemple, dones que han passat per diversos avortaments, no?, pues no volen tornar a fer una transferència sense tenir un mínim de garanties que transfereixen un embrió cromosòmicament normal.
Evident, evident. Volies dir alguna cosa, perdona, Letícia?
Sí, bueno, el que deien, sobretot, de no es pot pagar, sí que hi ha una cosa que no, molta gent no sap, i és que aquí la Seguretat Social és... copago, és a dir, tu vas al metge i tu has d'adelantar els diners, després la Seguretat t'ho torna, però no torna al 100%, et torna al 80% com a màxim. Llavors has de tenir un seguro privat, una assegurança privada, perquè et cobreixi això, a tractaments o al metge en si. Llavors, moltes dones no s'ho poden permetre, sobretot també entre allò que parlàvem, no?, de que hi ha molts problemes territorials, que no hi ha centres, els centres estan saturats, i moltes dones, doncs, veuen que passen els anys, no les truquen, llavors han de trobar una opció B, no?, que una d'aquestes és, sobretot, Barcelona.
Letícia Fuentes, doncs ens has explicat molt bé el mapa que tenen a França, que no és gaire galdós. No sé si vols ser mare, però ja ens explicaràs a veure com va tot això. Letícia Fuentes, moltes gràcies. Ens quedem amb l'Alba Sidera, que ens explicarà també, perquè a Itàlia sí que el mapa, de veritat, que fa plorar. Passen pràcticament 20 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint Les Dones i els Dies, i tenim ganes ara de que Alba Sidera, periodista a Roma, a Itàlia, ens expliqui, justament perquè avui dediquem el programa, doncs, a les fecundacions, a totes aquestes dones que venen al nostre país per inseminar-se o per fer reproducció assistida, i que ens interessa molt saber per què venen aquí. Però és que, clar, podríem dir, deixem-ho que ho digui d'aquesta manera, Alba Sidera, que és un quadro, el dels seus països.
Sí, aquí a Itàlia, a diferència del que ens explicava la Letícia, no?, que sorprèn un país com França, no?, que sembla que hagi de ser a l'avantguarda dels drets i les llibertats, a Itàlia suposo que ja ens ho esperem tots més, no?, que és un país molt conservador i, doncs, com podíem imaginar-nos, té una de les legislacions més conservadores i més restrictives en matèria de llibertats sexuals, llibertats de les dones, drets de les dones i també amb la qüestió LGTBI, no?, i per tant amb el tema de la reproducció assistida, doncs estem igual. Aquí ens tenim una llei que és del 2004, que la va fer el segon govern de Berlusconi, i que ho deixa molt clar, no? Aquesta llei que es diu la llei 40, que també es diu la llei catòlica, que diu que la reproducció assistida és exclusivament... o sigui, només la poden fer servir les parelles heterosexuals amb un problema mèdic certificat d'esterilitat o infertilitat. Una parella d'home-dona amb un, que sigui, estigui demostrat que són una parella estable i que tinguin un diagnòstic mèdic clar, no? Per tant, diguéssim que el resum seria que una dona italiana que es vulgui quedar embarassada a través de la reproducció assistida necessita un home, necessita ser heterosexual i tenir parella.
Ni dones solteres, clar, ni parelles de dones, parelles gais, tot això prohibidíssim.
O sigui... No. Fins fa... O sigui, el Tribunal Constitucional va confirmar el 2025, va haver-hi algunes sentències que han anat una mica obrint finestres i d'altres tancant-les, no? Per exemple, hi va haver un cas molt simbòlic, era una dona de 40 anys de Torí que havia demanat accedir a la reproducció assistida en una clínica de la Toscana i se li va denegar expressament per la seva condició de soltera. O sigui, el Tribunal Constitucional Italià va avalar la prohibició justificant-la amb el fet que hi ha un principi de precaució en l'interès dels futurs nascuts i l'argument era que sense una figura paterna o sigui que s'ha d'evitar que neixi un fill sense una figura paterna, no?
Estem aquí, eh? Estem aquí, Alba Sideram.
Va deixar oberta la porta dient que no hi ha cap impediment constitucional perquè el Parlament ho pogués canviar, això, no? O sigui, gràcies a Déu no diu que això ha de ser sempre fins a l'eternitat així i, per tant, que va llançar la pilota al taulat del Parlament. El que passa és que amb la majoria que tenim a Itàlia és impossible que hi hagi una reforma d'aquesta llei, no? Per tant, la situació és aquesta.
Cridar l'atenció perquè Itàlia és avui, juntament amb Hongria, que ja sabem quina fama té, una de les legislacions més restrictives d'Europa.
Sí. És un tema que sovint es tracta molt aquí al tema dels partits polítics i això, perquè és un tema que això arrosseguem des del 2004, hi ha hagut diferents intents de canviar la situació, però l'Església Catòlica pesa molt, les majories polítiques també pesen molt i o sigui, al final acaba tot en mans dels tribunals, no? I molta gent, o sigui, el primer destí de les dones italianes que han d'anar a l'estranger per poder fer la reproducció assistiva és l'estat espanyol, no? Perquè té molta fama de tenir bones clíniques i tot i això.
I jo crec que sobretot Barcelona, eh? No sé, sí. Això m'ho hauran de dir les doctores, però...
Sí. En concret, Barcelona, i és el destí número 1 a l'estat espanyol. Llavors també trien a vegades, o sigui, sobretot pel tema de la donació d'òvuls, és el tema principal, la destinació principal, sinó també Dinamarca és una destinació molt escollida per al tema del donant d'esperma, perquè es veu que Dinamarca permet el tema dels donants oberts, que vol dir que els donants accepten ser contactats pels fills quan arribin als 18 anys i tot això.
De tota manera, per exemple, què passa, per exemple, quan hi ha dues dones? Hi ha hagut casos flagrants que crec que val la pena que expliquis, quan hi ha parelles de dues dones que fins ara tenien criatures o podien haver tingut criatures, potser fecundades a Barcelona, però que eren mares dues dones. Aquí hi ha hagut casos de que fins i tot els hi han pres la custòdia, una d'elles.
Sí, és que, a veure, el tema és complicat, no? O sigui, fins fa poc, què passava, no? Amb els fills que ja havien nascut amb la reproducció assistida a fora d'Itàlia, no? Fins fa poc no se'ls reconeixia, no? I la situació ara mateix és complicada perquè, mira, per exemple, hi ha una parella... O sigui, una parella de dones italianes que fa la reproducció assistida a l'estranger i torna amb un fill, s'enfrontava al fet que l'Estat no les reconeixia automàticament a totes dues dones com a mares, no? I després de moltes lluites, de moltes batalles, durant uns anys sí que alguns ajuntaments registraven la criatura amb dues mares. Però què passa? Que va arribar el govern de Meloni, no? I una de les primeres coses que van fer, ja al gener del 2023, el govern de la Meloni va emetre una circular al Ministeri de l'Interior ordenant als registres civils de tot el país que deixessin de fer-ho, que deixessin de registrar les criatures amb dues mares.
Clar, això és bèstia, perquè de sobte algú es va veure, és a dir, alguna criatura va perdre una mare a nivell, evidentment, a nivell civil, a nivell de registre civil, però és bèstia.
Clar, perquè llavors a partir d'aquí, a partir d'aquesta circular, les fiscalies de diversos municipis van començar a impugnar les actes de naixement que ja existien amb dues mares. O sigui, no només les que havien d'arribar, sinó les que ja existien, i demanaven que s'eliminés el nom de la mare que no és biològica, no? O sigui, imagineu-vos, el teu fill porta anys registrat amb dues mares i de cop l'Estat demana als tribunals que eliminin el nom d'una d'elles, no? La qüestió va arribar al Tribunal Constitucional, en concret un cas de Lucca, de la Fiscalia de Lucca, que és una ciutat molt maca de la Toscana, va impugnar l'acte de naixement d'un nen que tenia dues mares registrades, demanant que s'eliminés el nom d'una de les mares, no? I la qüestió va arribar fins al Tribunal Constitucional italià, i el maig del 2025... el Tribunal Constitucional va dir que no. Va declarar inconstitucional impedir el reconeixement de la mare.
Ja, però vaja, el que m'estàs dient és que encara que li donessin al final la raó a la mare, és que aquestes dones estan en perill i han d'anar als tribunals i que la solució és a dir, que està en dubte la seva maternitat.
Sí, no, totalment, perquè a més això llavors depèn de cada registre civil, de cada ajuntament, i està sempre amb el neguit, no? I llavors també tots els casos d'abans d'aquesta sentència també es troben amb moltes traves burocràtiques i no, sí, és un quadro, com deies al principi, la situació d'Itàlia.
És que sempre fent resums. Alba Sidera, moltíssimes gràcies. Gràcies per fer-nos una mica un retrat. Era important fer-lo perquè a vegades no sabem les històries que hi ha darrere d'aquestes dones que venen a Barcelona i parlem d'allò que dèiem al principi, no?, de turisme reproductiu, però hi ha històries bastant tristes, bastant dures, i vaja, pel que semblen, en peu de guerra algunes d'aquestes dones continuen. Doncs moltíssimes gràcies. Merci.
Exacte.
Bona nit.
Abraçada.
Gràcies.
When will we ever meet? And would you know it right away? How hard I try to see your face. A little screen, a photograph, mine to take.
Tornem a l'estudi amb la Cristina Trilla, especialista en reproducció assistida, doctora, i la Mònica Casas, que és coordinadora de l'equip l'atenció al pacient de l'Institut Marquès. Com dèiem, són dones que porten molt temps treballant amb totes aquestes pacients i suposo que vosaltres també heu tingut moltes parelles del col·lectiu LGTBIQ+, no?
Sí, tant. Moltíssimes. Ara parlàveu d'Itàlia i pensava en una parella de dones que ara començarem tractament per un tercer bebè. Mira, m'has fet pensar en elles.
Una tercera criatura,
sí.
I en aquest país on sembla que és tan difícil viure...
Bueno, són dones molt lluitadores, eh? I molt compromeses amb el seu projecte de família.
M'imagino que el fet de venir aquí fa que se sentin més segures, com a mínim mentre estan aquí, i que tot passa a partir de la seva responsabilitat i de la seva decisió, podríem dir-ho d'alguna manera.
Sí, sobretot perquè això és el que dèiem, en el seu país no se senten gens recolzades, per tant, arribar aquí i poder-ho fer aquí amb tota la tranquil·litat i llibertat, això ja els hi dona més ales, no? I més tranquil·litat.
Suposo que estan molt agraïdes les persones que venen i els hi va bé i que estan molt agraïdes a la feina que feu, però no sempre deu sortir bé. Com porteu tota aquesta part? Com també prepareu aquestes dones? Perquè jo crec que el fet psicològic també de moure't per tenir una criatura fa que tinguis encara més la sensació, no només pels diners, sinó tota aquesta part de que t'estàs sacrificant i que estàs fent moltes coses per això. Com porteu aquesta part? O com la treballeu?
Bueno, jo crec que estan en un equilibri emocional molt delicat, no? Aquestes dones, és una gran esperança, és un gran projecte de vida tenir un fill, i tu vas a un altre país, no pagues molts diners, també, et fas un tractament que no sempre és fàcil i no tens cap garantia de que després tinguis un bebè a casa. Per tant, s'ha de tractar bàsicament amb molt de respecte i amb molta empatia, jo crec. I estan agraïdes les que surten bé i també moltes de les que no surt bé, perquè que et tractin bé ho donem una mica per sentat i moltes d'aquestes dones venen de llocs on no les han tractat gens bé. No és només que no puguin accedir, sinó que quan ho han pogut accedir, el tracte no ha sigut com el que potser nosaltres aquí estem més acostumats.
Sí, completament d'acord. És així. L'exemple molt més proper és França. França no les tracten bé. És així, o sigui, és algo que es fa a la Seguretat Social, que es fa pues, perquè elles volen, però realment no és algo tan acceptat en el país, no? I per tant pues, és un tràmit i si no funciona no tens acompanyament emocional, ni molt menys.
Sí. Tenen, per exemple, les vostres clíniques un acompanyament psicològic o què feu? Perquè, clar, en realitat venen aquí, potser estan dos dies. Vull dir que no sé tampoc fins a quin punt es pot recolzar psicològicament una persona que ve i va.
Tens un acompanyament emocional més que psicològic, no? Perquè al final no tens un psicòleg al costat teu i a distància és molt difícil fer un seguiment psicològic. Però llavors tens aquest acompanyament emocional i també hi ha psicòlogues dintre de les clíniques, evidentment, sí, sí.
Parleu-me potser d'alguns casos que us han impactat en aquest sentit, tant d'èxit com de no èxit, eh? Perquè m'imagino que teniu mil històries.
Unes quantes. A veure, cas d'èxit. Jo el cas d'èxit així potser més d'això que recordo és una dona que venia de molt, molt lluny, d'una illa del Pacífic, i portàvem més de 20 anys fent tractaments, pobres, i havíem fet no sé quants cicles fora. Aquesta pacient, lògicament, per al lloc on vivia, ja directament s'havia hagut de traslladar per tenir accés a tractaments de reproducció assistida, i havien fet molts tractaments, i quan van arribar una miqueta pues, a nosaltres ja tenien, quedaven només dos embrions de l'últim cicle, ja tenia 50 anys, i vam fer un primer intent que no va funcionar, i després vam fer un segon intent amb un altre tipus de tractament, i aquest pues, va funcionar, i afortunadament ara tenen un nen.
I la criatura es diu Cristina Trilla, tot junt.
No, a més és un nen.
Sí, no, però m'imagino que deu haver casos d'aquests, no? De li poso sí, Cristina, sí. Perquè...
I noms espanyols, noms exacte. Espanyols sí que els fan servir.
Clar, home, per ells és com un... Bueno, i per nosaltres, no? És un miracle, perquè abans has preguntat, no? Com porteu, no? Els tractaments que no surten bé, pues, home, jo no els porto gaire bé, a mi no m'agrada.
Clar, perquè anava a preguntar-vos, a vosaltres també us afecta. Al final sí, és com un camí que fem amb aquella persona sí. I com dèiem, com hi ha aquesta vulnerabilitat, aquesta frustració, també culpa, cansament, tots aquests sentiments que passen per tots aquests processos que solen ser llargs, vosaltres m'imagino també que quan venen esteu tractant la part mèdica, però també hi ha molta explicació de la seva vida i personal. Tu, en aquest cas... Mònica, tu vius molt perquè tu ets la persona doncs, que els hi dones accés i que els reps.
Bueno, sobretot perquè a vegades, ara les pacients cada vegada saben més coses, no? Ja venen molt apreses, però és veritat que a vegades pues, amb el metge hi pot haver més distància o no es poden entendre certs termes, no? Més mèdics, i sí que tu estàs allà fent un acompanyament més, no diré de companya o amiga, però sí més amb un vocabulari més proper, no? Potser llavors doncs això et fa també ser més propera a la pacient. I clar, l'acompanyament és llarg, perquè al final no és d'un dia, és de pot ser de mesos l'acompanyament, no? Perquè si tu vens a fer una abordonació, has de trobar la donant, no? I la donant ha de fer un tractament i ella ha de fer un tractament al seu país, per tant el contacte és continu durant temps.
I perdoneu, si són una parella i no tenim material genètic ni d'una banda ni de l'altra, poden fecundar-se amb embrions d'aquí?
Poden optar a fer un tractament o bé de doble donació, que en diem, és a dir, utilitzar els òvuls d'una donant i el semen d'un donant, o bé fer un tractament d'adopció d'embrions, no? Les clíniques...
Sí, això també ho esteu fent, eh?
Sí.
Podríem perquè... dir que venen amb embrions... Que són tots que han sortit del nostre país.
Sí, 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 totalment. A les clíniques hi ha molts embrions avui en dia, que bueno, és un dels problemes que s'està parlant ara, de fet, no? Què fem amb els embrions que queden, no? De cicles i que no s'utilitzaran. Pues una de les opcions, si es compleixen, evidentment, els requisits que marca pues, el marc legal, una opció és fer una adopció d'embrions.
Hem parlat sobretot d'Itàlia i França, però hi ha gent també que ve del Marroc i de llocs de l'Àfrica. I clar, a vegades les situacions no són tant des de l'escollir ser mare, sinó que fins i tot us trobeu casos, jo crec que són directament d'abús, és a dir, dones que venen de països que diuen, si no em quedo embarassada, el meu marit em deixarà.
Totalment, és així.
De casos d'aquests en trobeu?
Sí.
I quines més casuístiques heu trobat d'aquest estil?
Bueno, és bàsicament això, són parelles que estan divorciades i que es tornen a casar i que, per tant, si tu tornes a casa has de tenir un fill, no? El matrimoni...
Consumar-lo, no?
Exacte, consumar-lo, i aquestes dones doncs venen aquí molt, molt desesperades perquè si no es queden embarassades és un problema.
Hi ha un cas que ens hem trobat també, no, de dones que venien i demanaven tractament i havia de ser, doncs, per exemple, amb óvuls de donant i es vivia molt malament. No? Evidentment, els dos membres de la parella han de ser coneixedors de què s'està fent aquest tipus de tractament, han de signar un consentiment informat i, doncs, no, demanant que potser aquesta informació no es compartís amb el cònjuge masculí, perquè si no, doncs, com que la podria rebutjar.
També he sentit que algunes us demanen...
El grup sanguini.
El grup sanguini, perquè quan vagin al seu país sigui el grup sanguini també de la seva parella, no? Tinc entès? O...
Bueno, en diem grup sanguini concordant, sí. Nosaltres, sí. No? Que un cop combines, el grup sanguini del nadó, pues, és una combinació de les possibles entre quan combines els dels dos progenitors.
I en aquest sentit, clar, són dones també que ho volen, tot i aquestes dificultats? O creieu que hi ha casos de dones que fins i tot venen una mica empeses per les seves famílies, però elles no serien mares?
A veure, hi ha casos de tot. És veritat que hi ha moltes dones que venen que encara... És que Àfrica i Magreb és més complicat, no és a Europa, no tenen accés a tota la informació, no?, que tenim nosaltres. Llavors, sí que pot ser que vinguin empeses per la família, ho has de fer i ja està. No?
Clar, però vosaltres no us sentiu còmplices? Vull dir, el vostre codi deontològic aquí, com el teniu?
Jo és que potser, jo del que parlaria més és del component sociocultural de la maternitat i la fertilitat, perquè al final nosaltres estem veient la seva cultura des de la nostra, no? Però ells tenen la seva i a vegades entrar a jutjar això és complicat. Jo no m'he sentit personalment que estigués fent un tractament a una dona que no el desitjava. Per quin motiu el desitjava és una altra història. Però com que l'estigués forçant en aquest sentit, o que estigués sent còmplice potser d'algú, això jo crec que tots tenim també un codi ètic, no? I treballem d'acord amb aquest codi ètic com a professionals de la salut que som. Però és el que et deia, no? Pues igual que França té la seva legislació perquè té una cultura X i Itàlia té la seva, nosaltres tenim la nostra i aquests països també. Són contextos molt diferents.
Passen 7 minuts de 9:45 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint Les Dones i els Dies i, clar, jo aquí he de preguntar, en el cas de parelles heterosexuals, quin paper hi tenen els homes en aquestes parelles? S'impliquen prou? Pregunten, bueno, això de la inseminació és per la meva dona? Com va tot això? I també, perdoneu, ara que no ens escolta ningú, també deu haver un punt de, fins i tot, jo crec que en alguns casos, de no vull que se sàpiga que sóc estèril, o què? Com està aquest pati? Sóc dolenta, ja ho sé.
Es fas preguntes així, delicades.
Però tinc raó.
Bueno, jo en general, la major part de parelles que atenc, tots dos estan super implicats en el projecte i tots dos desitgen tenir un fill i no hi ha cap problema. I, de fet, també des del nostre sector, no, treballem també per tenir en compte l'home, perquè, de fet, ens hem trobat amb el problema contrari, no, que moltes vegades el factor masculí ha estat el gran ignorat de la fertilitat i molts homes ho han viscut
també,
així.
I perquè també potser us trobeu el cas de dones que ho fan sense que els seus homes ho sàpiguen? Per exemple, això ha passat?
Que tinguin parella, en principi no, han de ser dones solteres. Però jo crec que és un dels reclams, no, que se'ns feia també en el nostre sector, no, tenir més en compte el factor masculí, perquè ha estat un dels grans fallos, jo crec que hi ha hagut des de molt de temps. Després, el que deia abans, no, pues també hi ha diferents perfils de parelles i n'hi ha d'altres que potser no ho viuen així.
És veritat que també ha canviat, és a dir, va evolucionant tot això, no? I era una cosa que potser preocupava més a les dones, perquè al final és algo que que vivim nosaltres en el nostre propi cos, i l'home queda una mica apartat en aquest sentit, però és veritat que ara tu veus les parelles, és que tant un com l'altre estan els dos...
El que passa que és evident que la factura que causa la dona, l'hormonació, etcètera, tot aquest procés, el nivell de cansament... Bé. És a dir, crec que l'home té tot el desgast de la desil·lusió, del fracàs...
Ells ho viuen moltes vegades com que l'han de sostenir a ella, i clar, això també té un cost important per ells. Perquè
també sentiments de culpa, m'imagino. Potser hem arribat aquí massa tard perquè jo no ho volia o no ho veia clar.
Correcte, vull dir que també pateixen i molt. Jo crec que ho verbalitzen menys moltes vegades, costa més no accedir, però tu quan ho valides i preguntes una mica a la consulta, no, el que deia la Mònica, no, l'acompanyament emocional, que nosaltres potser com a professionals de la salut hem d'integrar també en la manera de visitar, pues surten moltes coses, i quan valides i dones un espai perquè també ho puguin expressar, la majoria ho agraeixen moltíssim, també.
Clar, jo ara feia una mica de broma amb això de no explicar que ets estèril o infèrtil i tal, però sí que crec que els homes se'ls ha educat amb una idea de que ells han de ser aquest inseminador, no? I que quan això no es produeix o no es pot produir, també hi ha una culpa històrica. És a dir, que jo m'estava com fent una mica de broma, però realment és un pes que porten a sobre, no?
Bueno, correcte. I que al principi també, això és el que dèiem, també ha canviat, no? Abans només es focalitzaven només a la dona, no? I el problema era la dona, el problema de fertilitat el tenia la dona, i ara s'ha vist i s'ha demostrat que no, que és una cosa de parella, pot ser tant el problema de la dona com de l'home, per tant,
o dels dos.
Llavors han d'estar implicats els dos de la mateixa manera.
Sí, el que comentaves ara a mi em fa pensar una mica, doncs, en la situació de l'avortament, no? Quan hi ha avortaments, moltes vegades es focalitza en la dona, no? La dona ho viu com que és culpa seva, el seu cos li ha fallat, i en el cas de la fertilitat el que deies és ben real, no? L'home també moltes vegades pensa que ell és el que ha fallat, quan no té per què ser així, no?
Tots estem educats en el patriarcat, eh? Homes, dones, no hi ha manera d'arreglar-ho, això. Clar, vosaltres, al principi dèiem aquesta idea de turisme reproductiu, que no ens agrada, ja ho hem dit, però sí que és veritat que, clar, venen a Barcelona, fan gasto, que diria meva mare, aquí, van a hotels, i després també... Perdoneu, però si les coses no van bé i necessito anar a plorar-ho, això... Tot això, com ho porteu vosaltres, Mònica? Perquè tu que fas aquest acompanyament a la gent que ven a l'Institut Marquès, per exemple.
A veure...
Un hotel, és que no ho sé, saps? O sigui, quan et passa una cosa d'aquestes, també hi ha tota aquesta part física de dir, doncs miri, vagis en aquest restaurant, que almenys li cuinaran bé, no? No ho sé.
Està clar.
Parlo d'una cosa prosaica, eh? Però...
Sí, no, però està clar, al final venen aquí i no només s'han de sentir bé a dintre de la clínica i amb l'acompanyament, sinó que s'han de sentir bé en el lloc on estan. I per tant, parlaràs bé i els hi aconsellaràs on estaran, on es trobaran millor. És normal. També és veritat que cada vegada, el que dèiem al principi de tot, no? Cada vegada es queda menys, no? O sigui, és que han evolucionat tant que en un dia... Vens i te'n vas.
Ja te'n vas a menjar els macarrons a Itàlia, a plorar tot el que t'hagi passat.
Els nervis els vas a passar ja.
L'economia també és important. M'imagino que teniu gent que té molts diners, que venen de l'altra punta del món, i gent que s'endeuta. Perquè estem parlant de quins diners estem parlant, més o menys. De cada intent, per exemple, d'una fecundació. Més o menys, un barem.
Uns 7.000 euros. Més o menys.
Sí, de 7 a 8 i medicació.
Sí,
la medicació i després, clar, que això vagi bé la primera.
Exacte.
Però que potser hi ha gent que ho repeteix moltes vegades i s'han gastat 30.000 euros, per dir-ho una cosa.
Sí. I no només és la medicació i el tractament, són els viatges. Perquè cada vegada, cada nou intent és un nou viatge.
O sigui que també...
Els surt molt més car. Clar, les dones que venen de fora, sí, evidentment.
La butxaca aquí és important.
Sí. Sí, sí, hi ha gent que bueno, pateix molt, no?
Hi ha gent que demana préstecs per poder-ho fer, per tenir accés, sí.
Clar, quan venen aquí ja estan molt decidides a fer-ho, però en algun moment vosaltres també us plantegeu... tu ets massa gran? O els hi feu preguntes en aquest sentit? O no jutgeu?
Home, jo crec que una cosa és el que és la valoració a nivell de mèdica, no?, i de seguretat. Abans s'ha parlat, no?, de lo que feien a França. Aquí també ho fem. Aquí també avaluem si hi ha un risc genètic o si hi ha un risc mèdic per la dona o un risc obstètric durant l'embaràs a l'hora d'adaptar el tractament per intentar, no diré garantir perquè no podem garantir res, però com a mínim reduir riscos i mitigar-los, no?, tot el que puguem. Em sembla essencial com a part de la nostra feina. A partir d'aquí, jutjar o no jutjar,
no és la vostra
feina. Qui sóc jo per jutjar, no? Jo que sé quina és la història d'aquesta dona.
Molt bé, doncs Cristina Trilla, doctora, especialista en reproducció assistida. Moltíssimes gràcies. Mònica Casas, coordinadora de l'equip d'atenció al pacient de l'Institut Marquès. Gràcies a les dues. Hem fet un viatge sense moure'ns de l'estudi, però déu-n'hi-do el que ara potser ens mirarem el món d'una altra manera, gràcies a la mirada que ens heu fet avui. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Música, jo em pensava que aquesta dona, Helena Sotoca, Fem Sapiens a Instagram, em portaria a Brasil mínim, però no em portes a Brasil...
No, ja em sap greu, eh?
No, a mi m'en sap més, creu-me, a prendre una caipirinha. Em vols portar a la prehistòria i a excavacions arqueològiques? A veure, sí, quina sí, te'n sí. portes de cap?
Vale, o sigui, avui parlarem de les dones de la prehistòria o, bueno, almenys de com han sigut representades en els diversos objectes que s'han trobat a les excavacions arqueològiques, però no només això, sinó que veurem com les interpretacions de totes aquestes troballes arqueològiques han anat canviant depenent de qui se les mirava.
Com ha anat canviant tot això? Com ha anat a canviant la disciplina de l'arqueologia?
Exacte, o sigui, tu pensa que és una disciplina que fins fa no tant era supermasculinitzada, no? Llavors...
Home, Indiana Jones, el mal que ha fet, ja t'ho diré.
Clar, llavors eren els homes els que trobaven, per exemple, una figureta d'una dona i l'havien de buscar una explicació. I no va ser fins als anys 70, al segle XX, o sigui, fa no res, que cada cop hi va haver més dones arqueòlogues i, per tant, van començar a qüestionar-se totes aquestes històries, interpretacions, tot i que val dir que ja des de finals del segle XIX, amb el moviment sufragista i aquesta nova consciència feminista, algunes dones van posar en qüestió el que els arqueòlegs havien escrit sobre les dones de la prehistòria.
Però escolta, a veure, l'arqueologia entenc que és una branca més de la ciència en principi, llavors com pot ser que hi hagi aquest biaix tan evident i que cadascú faci la reinterpretació que li passa per la barretina, perdona que t'ho digui així.
Bueno, Montse, primer de tot és que biaixos en tenim tots, eh? Difícil treure això de sobre. Però bueno, però és que a més, quan es tracta del relat sobre les dones del passat, o com en diu Sarah Williams, les narratives dels orígens, moltes vegades s'han fet servir com arguments, atenció, per legitimar situacions de discriminació, explotació o desvalorització de les dones, però en el present.
Escolta, posa'm un exemple. Vale. Posa'm un exemple que jo entengui d'aquestes interpretacions.
Vinga, va, un de molt fàcil. Pensa en la típica imatge que es fa servir per explicar l'evolució, no? En aquesta mena de cua, de filera d'éssers caminant, on al principi de la sèrie hi hauria el ximpanzé i a poc aquest va evolucionant cap a l'Homo sapiens tal com som avui.
Jo sempre em pregunto si hem evolucionat o no, però aquesta és una altra pregunta. Ja, escolta, ja sé la imatge que dius, eh? Allò del ximpanzé a l'Homo sapiens, allò seguidet...
Doncs fixa't en l'últim esglaó, no? És a dir, el que representaria l'humanitat. No hi surt mai una dona, sinó que sempre es tracta del cos d'un mascle humà. Això... evidentment, no és una coincidència, sinó que ens parla de com tradicionalment, des de l'arqueologia i la biologia, s'entén el paper de l'home i la dona en la nostra evolució com a espècie. És a dir, no només es tracta del típic masculí genèric que estem fartes de sentir i d'haver-nos de sentir com incloses en allò, no? Sinó que l'home es fa servir la imatge de l'home per referir-se a tots i totes, sinó que té com un component més profund, més important.
A què et refereixes, a veure?
Em refereixo a que els científics s'han donat per fet que els homes i les dones prehistòrics feien unes tasques molt concretes, i les tasques i aptituds dels homes...
Allò del recol·lector, caçador i tot allò, això és mentida, això, ho saps?
Sí,
que
sí,
jo
sí.
Vaig anar a Tapuerca que m'ho van explicar.
Exacte, això ara ja s'ha qüestionat, lo de la dona a la cova i tot això, però bueno...
No, hi havia senyores que anaven allà amb la daga.
Exacte. Clar, però tot això, o sigui, el que han fet és que les tasques i aptituds dels homes s'entenia que eren el motor del progrés evolutiu, no? És a dir, com si gràcies a l'activitat dels homes i no els homes ens haguéssim guanyat la categoria d'humà.
I escolta, com si es donés pel fet també que els gens masculins fossin, podríem dir, els artífecs de la nostra espècie?
Tal qual. És això, justament això.
Però si tu tens la llavor i no tens on posar-la...
No, això és evident.
On anem pel món?
I després, clar, jo penso que seria de tota aquesta increïble i èpica evolució, no? Si donant per fet... Que són veritat aquesta cosa de que les dones sempre estaven cuidant i els homes caçant, que ja sabem que no és ben bé això, però què seria de tota aquesta evolució si als primers anys de vida d'un nadó les dones no haguessin estat pues, sostenint aquesta vida, no? Mm-hmm. I protegint-los.
Es necessiten totes les bandes, i si alguna va caçar i l'altra, algú s'havia de quedar a cuidar, ja us ho dic ara, és que és així, és impepinable, a la prehistòria i ara. Ai, mira, sempre m'agrada que em portis a Maia, em poses cançons molt maques. Sí, i jo a la Maia li compro tots.
Jo també.
A més, és que si hem d'anar a la prehistòria amb la Maia, me'n vaig on sigui. Agafo un bitllet i me'l compro i me'n vaig a travessar els mars. Escolta'm, estem escoltant aquesta cançó i seguim parlant amb l'Helena Sotoca, Fem Sapiens, sobre aquestes formes d'entendre la prehistòria que van estar presents durant molts anys i que no va ser fins l'arribada... del feminisme. Vam haver d'esperar l'arribada del feminisme que es van qüestionar?
Uh-huh.
I cap a on vas ara?
Clar, jo ara ja hem parlat una mica de l'arqueologia en general i de com es veien les dones en general, però és el moment de parlar de les famosíssimes figuretes femenines prehistòriques, no? Les tens al cap, oi?
Sí, home, la Venus de Willendorf,
sí,
mítica.
Exacte, justament aquesta. A vegades la gent se la imagina més grossa, però és molt curiós perquè quan la veus fa només 11 centímetres d'alçada, és molt petitona. I, bueno, sens dubte és una de les imatges més icòniques de la prehistòria, representa una figura femenina que té els pits molt grossos, l'abdomen i les natges molt voluminoses i un pubis molt marcat, ¿vale? A més, els braços estan com recolzats així a sobre del pits i aquestes senefes té com unes senefes, no? Al cap, com si fos un gorro o una mena de pentinat. Però hi ha un detall molt important. Oi que has dit que és la Venus de Willendorf?
Sí. Què?
Bueno, pues...
Té uns pits meravellosos.
Sí.
I grans.
Però, clar, hem d'anar amb compte perquè popularment sí que li diem Venus de Willendorf, no? Tothom la coneix per aquest nom, però precisament aquesta relació de la figureta amb la deessa Venus, és a dir, la deessa grecolatina de l'amor i la sexualitat, és una més de les interpretacions molt androcèntriques, no?, tradicionals. De fet, els arqueòlegs les van anomenar Venus impúdiques, fent una analogia amb l'Afrodita de Nido.
Escolta, a veure, que ja sí que estic fent una mica... M'estic fent una mica d'embolic, Quina era l'Afrodita de Nido i quina és la seva analogia?
Va,
a veure.
T'ho explico ràpid, és molt fàcil. L'Afrodita de Nido és una escultura de l'escultor grec Praxíteles i està en una posició molt concreta. S'està tapant el pubis i per això normalment se la coneix com a Afrodita púdica. Llavors, com que la figureta de Willendorf i moltes altres figuretes femenines prehistòriques no només no s'està tapant, sinó que a més té el pubis molt marcat, se les ha anomenat dos Venus impúdiques.
Ah, o sigui, la cosa va així, o Venus impúdiques o Venus púdiques.
Exacte.
La qüestió és que som Venus o no som Venus en funció si ensenyem o no, eh?
Clar, la cosa és que ens hem de preguntar si s'han de dir Venus, no?
Exacte. I entenc que això, quan van arribar dones a la professió, no va acabar de quadrar. Com n'hem de dir, llavors, en aquestes Venus, que si es tapen o si es destapen?
Clar, pues mira... Traiem de sobre el Venus, ¿vale? I els hi podem dir figuretes, escultures o dames, com la dama d'ells, no?
Uh-huh.
Aquí és on ve la part que a mi em sembla més interessant, no? Perquè és on millor es veu tot el que significa dir-ne o no Venus a aquestes figuretes. En primer lloc, el nom de la deessa romana de l'amor i la fertilitat col·loca obligatòriament aquestes figuretes en un espai religiós. pels arqueòlegs, aquells arqueòlegs dels que estem parlant, era evident que aquestes figuretes havien de formar part del culte religiós associat a la fertilitat i mai no es van plantejar que poguessin ser, doncs, a veure, representacions de dones amb un poder o autoritat real, terrenal. Tampoc no es van buscar justificacions en el món de la quotidianitat o la vida privada, perquè, clar, imagina't, aquests àmbits eren considerats de segon ordre perquè han sigut tradicionalment femenins i llavors no tenien cap cabuda en l'àmbit de, en l'àmbit científic. És per això que se'n van anar directament a l'àmbit religiós i es van relacionar amb una mena de deessa mare de la fertilitat i d'aquí el nom de Venus.
Si hem de passar per caixa i hem de dir-nos Venus, doncs endavant. Escolta, molt interessant. Bàsicament eren homes capaços de pensar que podien ser dones reals amb poder terrenal i no només simbòlic?
Era això. Life is just like a settlement, waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you pedal. And less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts to elephants. You dumb is a boss.
Més música bona i més idees conflictives que ens posa l'Alena Sotoca en aquest cervellet. Escolta, estem escoltant aquesta dona, la rapera Doechi, i ara m'he quedat amb curiositat. Llavors, quines interpretacions d'aquestes petites escultures prehistòriques es van proposar per superar aquesta mirada androcèntrica? Què és el que es va proposar?
Bé, això és brutal. És que hi ha moltes, vale?
Estàs enamorada aquí,
sí,
eh?
Sí,
és que això és culpa de les senyores arqueòlogues, o de
sí,
què?
Sí, sí, sí. És de fet, és d'unes senyores arqueòlogues valencianes que treballen al Museu d'Història Prehistòrica de València, o alguna cosa així es diu, vale? I van fer una publicació superinteressant i, bueno, pues explicaven totes aquestes noves propostes d'interpretació de les figuretes. I la primera, i més evident, és que podrien ser retratades de dones reals, no? Amb més o menys poder. És a dir, podria ser la mare de l'escultor o escultora o fins i tot algun tipus de lideresa, líder d'un clan. Però a mi una que m'encanta és la possibilitat que aquestes figuretes fossin els primers autorretrats de la història.
Curiós. Escolta, i a veure, explica'm això, autorretrats, se clar, les feien elles mateixes?
Sí, clar, o sigui, imagina't aquestes dones tractant de fer una escultura d'elles mateixes, vale? No tenien mirall, sinó que s'havien de mirar directament a elles mateixes, llavors la perspectiva que tenen del seu propi cos, bé, només pot ser una, no? La que tenen quan es miren des de dalt, des de l'alçada dels, clar, seus, sí, dels seus ulls.
Si us poseu mai, és que estic pensant en un quadre molt famós d'una pintora d'Amposta, que és ella pintant-se la banyera, i clar, des de la banyera tu l'únic que veus són els teus pits des de dalt.
Tal, sí, qual, sí, sí. Tal qual. I clar, aquesta perspectiva ens serviria per explicar la deformació de determinades parts del cos d'aquestes escultures. De fet, es va fer un estudi en el qual diverses dones es fan una foto precisament des d'aquest angle i després es fa una foto a l'escultura des del mateix lloc. I els resultats, bueno, és que són espectaculars perquè la deformació del cos és que és la mateixa.
És aquesta. Llavors podem confirmar que aquestes figuretes, tu creus que són els primers autorretrats humans? Ho dius tu? T'agrada la història o què en penses?
Jo vull creure, sempre vull creure aquestes
sempre.
Coses.
Sempre. Tu tens, vols tenir fe, eh?
Sí.
Però m'agrada el teu plan de vida.
Jo ho intento molt.
Sí, està bé.
Però bueno, com quasi totes les hipòtesis que estem parlant d'uns esdeveniments tan llunyans en el temps, és molt, molt difícil de confirmar. Sempre que parlo amb especialistes en prehistòria, són persones que viuen amb molta frustració i l'accepten i viuen amb allò, no? Amb poques certeses, no? Tot i això, val la pena dir que encara, 30 anys després d'aquest estudi, segueix sent, doncs, una possibilitat.
Escolta, que no he dit el nom i no m'agrada acabar sense dir el nom de l'artista d'Amposta que deies, la Mari Chordà, que pinta aquestes dones, que es pinta ella mateixa amb els pits a la banyera quan estava embarassada, i per tant té aquesta perspectiva de la que dèiem ara que tenien aquestes figures votives. Doncs escolta, Elena Sotoca, casem-nos, no esperem més. Jo saps que li dic al primer que passa, però no vol dir que sigui menys cert. Moltes gràcies. Merci.
Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
Des del 2019, i sempre que ho vulgueu, a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà és divendres, conversa d'una hora amb música, en aquest cas amb la dissenyadora gràfica Pati Núñez, que té una història al·lucinant, i us ho dic, eh? A casa seva podien haver fet, vaja, allò de Qué bello es vivir. Molts germans, una vida molt intensa. Bona nit, fins demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te.